Molt bon dia, és la una. Comencem el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 13 de gener, i obrim destacant que la Paeria de Balaguer ja compta amb la redacció del projecte de la futura pista d'atletisme. El projecte l'ha redactat una UTE formada per 4 arquitectes locals i ara l'estan revisant els tècnics de la casa per si cal fer-hi alguna modificació. El següent pas, segons el Paer d'Urbanisme, Guifré Ricard, serà aprovar el projecte per ple i poder-lo treure a licitació. Obrim avui parlant d'aquesta infraestructura esportiva aquí a la ciutat. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. En l'àmbit comarcal, avui destacarem que l'Ajuntament d'Àger renova el seu projecte energètic i aposta per les plaques solars i la geotèrmia en diferents equipaments municipals. D'altra banda, la Diputació impulsa el camí natural de la Noguera Baixa amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. El futur camí de 24 quilòmetres unirà 5 municipis de la comarca de la Noguera, Torlameu, Albesa, Algerri, Alfarràs i Ivars de Noguera. La Paeria de Balaguer va fer el passat divendres el sorteig dels vals de compra de la campanya de Nadal al comerç de la ciutat, una campanya que es va dur a terme durant les festes en col·laboració amb les associacions comercials de la ciutat. En parlarem avui de l'acte que es va fer aquest passat divendres. D'altra banda, en l'àmbit agrari, avui destacarem que els fruiters de Ponent acumulen un dèficit d'hores de fred de més del 20% respecte a l'any passat. També parlarem del sector ramader, concretament del sector porcí, perquè encadena 2 anys en positiu i tanca el 2024 amb un guany mitjà d'uns 42 euros amb 80 cèntims gairebé per animal. En el bloc cultural d'avui destacarem que Balaguer comptarà amb una sardana escrita pel compositor de bandes sonores i director d'orquestra Marc Timón. La sardana és un encàrrec del col·lectiu sardanista i l'anunci s'ha fet aquest diumenge en el marc del concert Reixos Fusió. D'altra banda, l'Associació d'Ana Rural ha presentat aquest cap de setmana l'exposició Antic i Bonic, una finestra al passat a través d'objectes amb història. Es pot veure fins al dia 26 de gener a la sala d'exposicions Estudis 76 de la Casa de la Paeria. I també parlarem de la 13a edició dels Premis Ziriap de Conte Llegendari i de Composició per a Conjunts Instrumentals Infantils, que també ja ha convocat la Paeria de Balaguer. En l'àmbit comarcal, el Parc Astronòmic del Montsec suma més de 33.000 visitants el 2024, el tercer millor registre de la seva història. D'altra banda, la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot i l'Ajuntament d'Artesa de Segre han convocat el 35è Premi de Narrativa Breu. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem del Club Futbol Balaguer, que va encaixar una derrota per 3-0 en un mal partit que va disputar aquest diumenge contra el Pirinaica, i també del Juvenil, que va perdre el seu respectiu partit per 1-3 aquí, al Municipal de Balaguer, contra el Lleida Esportiu. I en bàsquet també tindrem espai per parlar de la derrota del Teixidor Associats del Club Bàsquet Balaguer a la pista de l'Esfèric Terrassa, on van caure els balaguerins per 71-58. El primer equip femení no va jugar.
La Paeria de Balaguer ja compta amb la redacció del projecte de la futura pista d'atletisme d'aquí de la ciutat. El projecte l'ha redactat una UTE formada per 4 arquitectes locals i ara l'estan revisant els tècnics de l'Ajuntament per si cal fer-hi alguna modificació. El següent pas, segons ha explicat aquí a Ràdio Balaguer, el Paer d'Urbanisme, Guifré Ricard, serà aprovar el projecte per poder-lo treure a licitació. La pista comptarà amb un total de 8 carrils, tal com van demanar els clubs esportius, i amb la pavimentació adequada. Segons el PAE, això s'executarà en una primera fase amb l'objectiu d'anar dotant la pista de més serveis en altres fases posteriors.
La redacció del projecte, ara tenim, ens van entrar el projecte abans d'acabar l'any de la pista d'atletisme. Ara els tècnics de la casa s'ho estan acabant de fer la supervisió del projecte, per si han d'esmenar o modificar alguna cosa, i una vegada ens ho hagin modificat, doncs poder ja intentar fer l'aprovació d'aquest projecte. La pista és dels 8 carrils que ens van demanar els clubs esportius, i llavors amb la pavimentació ja adequada, sent una primera fase perquè posteriorment se puguin anar fent les fases que es vulguin anar fent o que es puguin anar fent en base del pressupost de l'Ajuntament.
La redacció del projecte, al ser un contracte menor amb un pressupost de 14.000 euros més IVA, la va encarregar directament la Paeria a aquesta UTE d'arquitectes locals. La pista estarà situada a la zona d'aparcament que hi ha davant del pavelló Impacsa, i la intenció és treure la licitació el més aviat possible, un cop fetes també, segons Ricard, les permutes necessàries de les parcel·les de la zona.
Pues acabarem de mirar les permutes que s'hagin de fer de les parcel·les, i llavors intentar treure la licitació el més aviat possible. Estarà situada allà a la zona d'Impacsa, a continuació del punt TRAC, al costat del que és ara l'aparcament de la zona d'Impacsa, on es fa la festa major.
D'altra banda, la Paeria està treballant ja també en la redacció del plec de clàusules tècniques i administratives perquè a finals d'aquest mateix mes de gener surti a licitació el concurs de projectes anunciat el mes passat i que ha de donar resposta a les necessitats de les persones que fan esport aquí a Balaguer. La intenció de l'actual equip de govern, recordem, és construir dos pavellons nous i també una nova piscina coberta. I dit això, anem ara fins a Àger. L'Ajuntament d'aquest municipi continua amb el seu compromís de millorar la sostenibilitat i reduir l'impacte ambiental a través d'innovadores solucions energètiques. En aquest sentit, ha posat en marxa un nou projecte de renovació energètica que consisteix en la instal·lació de sistemes de geotèrmia i energia fotovoltaica per substituir les tres antigues calderes de gasoil que fins ara donaven servei a la residència d'avis, al tanatori, al local social i també al consultori mèdic de la localitat.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament busca una doble millora. Per una banda, la reducció de les emissions de CO2 i, per l'altra, la disminució de les despeses de consum energètic a llarg termini. Jordi Cortassa, tinent d'alcalde, ha explicat a Ràdio Balaguer que actualment hi ha instal·lades 4 calderes de gasoil per donar aquest servei i el canvi suposarà un estalvi econòmic i una gran millora ambiental.
El que és les instal·lacions de la residència, local social, casa del metge, guarderia, tanatori, tot aquest conjunt d'instal·lacions és el mateix complex, i realment allí, a nivell de calefacció, climatitzar a nivell de calor, doncs tenim 4 calderes de gasoil. Al moment que estem i davant de la conscienciació a nivell també per un cantó de costos i per l'altre de contaminació, doncs hem de buscar energies, diguéssim, que siguin menys contaminants i realment que siguin d'aquestes que s'aprofiten els recursos naturals de la terra o del sol. Llavors, en vistes amb això, quan va sortir la subvenció està encarada amb aquest objectiu, nosaltres vam demanar una ajuda per realment agafar el conjunt de la climatització de totes aquestes instal·lacions municipals, doncs passar-los amb aquestes altres energies.
L'energia geotèrmica, que utilitza la temperatura constant del subsol per produir calor i refrigeració, serà la font principal d'energia per la calefacció i la climatització dels equipaments municipals. D'altra banda, la instal·lació fotovoltaica generarà electricitat renovable per cobrir part de les necessitats energètiques dels edificis, amb un impacte directe en l'autosuficiència energètica de la localitat. Cortassa ha explicat també que la subvenció estava adreçada només a energia geotèrmica i, de seguida, van veure que encaixava perfectament amb les necessitats del projecte que ells volien fer.
A nivell de subvenció venia enfocada en aquest, i llavors la geotèrmia realment se podia ajustar amb aquesta necessitat nostra, perquè és una energia que tenim dins de la Terra, llavors és més constant, no depèn de la climatologia exterior, i llavors doncs, vam demanar aquesta ajuda enfocada en aquesta energia, i al final molt han concedit.
Aquest canvi de model energètic no només contribuirà a la sostenibilitat, sinó que també millorarà el confort dels usuaris que fan ús d'aquests espais, que veuran millorades les condicions ambientals. Amb la implementació d'aquests sistemes renovables es posa de manifest la responsabilitat de l'administració local en la lluita contra el canvi climàtic i la creació d'un futur més verd per a tots els veïns i veïnes d'Àger. Aquest projecte s'emmarca dins de la subvenció per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb un import atorgat de 300.000 euros. El consistori preveu iniciar els tràmits per fer les adjudicacions de forma immediata i, si un cop feta l'adjudicació se supera l'import subvencionat, aportarà la resta en fons propis. El nou sistema es preveu que estigui en funcionament de cara a l'hivern vinent.
I parlem ara de la Diputació de Lleida, perquè ha aprovat inicialment el projecte constructiu del camí natural de la Noguera Baixa, que compta amb un pressupost d'execució de gairebé 1,5 milions d'euros. Aquesta iniciativa forma part del projecte Naturalment Lleida, finançat íntegrament pels fons Next Generation de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El futur camí, de 24 quilòmetres, unirà 5 municipis, Torrelameu, Albesa, Algerri, Alfarràs i Ivars de Noguera, i serà un recorregut pensat per a senderistes i practicants de bicicletes de muntanya. La ruta transcorrerà majoritàriament pel marge esquerre del riu Noguera-Ribagorçana, amb excepcions com la construcció d'una passarel·la al terme d'Alfarràs per evitar zones poc transitables. Les actuacions previstes inclouen senyalització, reparació de camins existents, desbrossaments, millores en els fans i previsió de drenatges. També seguirà el manual de senyalització dels camins per a la mobilitat no motoritzada de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte busca impulsar un turisme sostenible vinculat al patrimoni natural i històric de la zona, que inclou tres espais naturals protegits. L'objectiu és promoure el territori com a destinació de cicloturisme i senderisme, combinant l'activitat turística amb la sostenibilitat i el respecte pels valors naturals i culturals. La Diputació preveu que les obres comencin aquesta primavera. A més, estudia una futura ampliació del camí que connectaria Lleida amb el Pantà de Santa Anna, arribant així als 40 quilòmetres de recorregut.
I tornem ara a Balaguer per parlar, en aquest cas, de la campanya comercial de Nadal. La Paeria va fer el passat divendres el sorteig dels vals de compra de la campanya d'enguany des de l'àrea de promoció Fires i Festes, i a motiu de la campanya comercial a Balaguer per Nadal, el millor regal, es va organitzar un any més un sorteig de vals de compra per valor de 5.000 euros. Els vals de participació es podien trobar en qualsevol dels establiments adherits a la campanya, els quals formen part d'alguna de les 4 associacions comercials de la capital de la Noguera: l'ACB, l'Associació de Comerciants de Balaguer, l'Associació Comerç Balaguer Històric, Sanaüja Comercial i l'Associació de Comerciants del Carrer Urgell. Un cop finalitzada la campanya, el passat divendres, com dèiem, es va celebrar el sorteig dels vals de compra a la Casa de la Paeria amb representants de l'àrea de promoció encapçalats pel PAE de l'àrea, en Guifré Ricard, pel PAE de Comerç, i també representants de les 4 associacions de comerciants. Els vals tenen un valor econòmic de 5.000 euros i estan repartits en 14 vals de 250, 10 vals de 100 euros i 10 vals de 50. A partir d'aquest dilluns, dia 13, es contactarà amb els diferents guanyadors i guanyadores per citar-los per al dia de l'entrega dels guardons. El tret de sortida d'aquesta campanya comercial, recordem, es va fer el passat 28 de novembre, coincidint amb l'encesa dels llums de Nadal. Les associacions van organitzar paral·lelament diverses activitats durant tot el mes de desembre i principis de gener, com per exemple sortejos de premis, concerts de Nadales, espectacles infantils i també de dansa, així com diferents tastos de coca amb xocolata. Tant la Paeria de Balaguer com les diferents associacions fan una valoració molt positiva d'aquesta acció que vol dinamitzar el comerç local. En aquest sentit, una altra de les accions que es proposava, recordem, era el concurs de fotografia per xarxes socials amb els elements d'il·luminació nadalenca 3D com a protagonistes per entrar al sorteig de 3 vals, en aquest cas de 100 euros. D'altra banda, del 15 de desembre al 2 de gener, també recordem que el tren de Nadal, va circular pels principals carrers comercials de Balaguer. Obrim ara el sector dedicat al món agrari i ramader. Parlem en primer lloc del sector porcí de Catalunya, perquè ha consolidat els bons resultats del 2023 i ha encadenat 2 anys excel·lents després d'un 2022 amb pèrdues. Són dades del sindicat Unió de Pagesos. El preu mitjà del porc el 2024 va ser d'1,72 euros el quilo viu a Mercolleida, una mica menys que l'anterior, però això s'ha compensat amb una caiguda del 12% dels costos de producció, sobretot per l'abaratiment del pinso. Així, segons aquest sindicat, les empreses propietàries que crien i engreixen al territori han guanyat una mitjana de 42 euros per animal, 1 euro més que el 2023. Unió de Pagesos demana flexibilitat en la llei que obliga a ampliar l'espai a les granges i també la normativa d'emissions.
La producció ha repuntat lleugerament respecte a l'any 2023 i el preu de venda net ha reculat en un 8,6% al 2024. Amb tot, segons ha explicat el responsable de porcí de la Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, encara hi ha més demanda que oferta i el marge de beneficis s'ha pogut mantenir, sobretot, gràcies a la davallada dels costos de producció.
Dir que el 2024 ha sigut un any bo, amb el qual el sector ha tingut un marge important, amb un valor de per sobre els 40 euros, i que repeteix bàsicament amb els resultats del 2023. I els motius d'això, doncs, bueno, doncs que tot, en aquests moments doncs, la producció, no, tot i haver-se recuperat una mica, doncs continuem vendint menys oferta que demanda, i per tant els preus se mantenen alt, i també tot i haver-se baixat respecte al 2023, i a més els costos de producció que també han baixat, o sigui les matèries primes han baixat, i per tant també els costos de producció han baixat cap al voltant d'un 12%, i per tant es manté el marge del 2023.
El nombre de sacrificis s'ha mantingut i les exportacions del porcí s'han consolidat durant l'any 2024. Així, Catalunya ha contribuït a la meitat de les vendes a l'estranger del conjunt de l'Estat, el primer productor de porc d'Europa, amb el 24% del total. Aquest any passat han crescut les exportacions de la Unió Europea, sobretot a França, Itàlia i Portugal, i això, juntament amb un augment de vendes en països com Filipines, han permès compensar el retrocés de les exportacions a la Xina. L'Estat espanyol continua lliure de PPA, una malaltia que sol transmetre's a través del porc senglar, i per això l'Organització Agrària ha insistit a demanar més vigilància en el moviment d'animals i un control exhaustiu de la fauna salvatge. A Catalunya hi ha unes 5.300 granges de porcs amb uns 10 milions de places. Gairebé la meitat de les granges es consideren petites perquè tenen un miler d'animals o menys. Segons el Tiberi, s'ha observat un procés de concentració en mans d'empreses integradores i un augment de les granges amb entre 1.000 i 4.000 porcs en greix a una mida més rendible. El sindicat agrari demana a les administracions que facilitin els tràmits i destinin més recursos perquè el sector pugui adaptar-se a les noves normatives per als ramaders. Una de les que més preocupen és la normativa de benestar animal, que serà d'aplicació aquest any i que obliga a destinar més espai a cada porc dins de les granges. A més, el responsable de sector ramaders de la Unió de Pagesos, Jordi Armengol, ha advertit que la Directiva Europea sobre Emissions Industrials i Control Integrat de la Contaminació, aprovada a finals d'any i pendent de desenvolupar, suposa que hi haurà granges més petites que quedaran incloses en les exigències d'aquesta normativa.
De la nova normativa d'emissions industrials, no?, i control de la contaminació que es va aprovar a finals de l'any passat i que la Comissió Europea ha d'acabar desenvolupant, val?, i que farà que les obligacions des d'un punt de vista de tant ambientals com de gestió de les granges baixi a o obligui a les granges de partir de 1.200 porcs i els seus equivalents pues a equiparar a les granges més grans, no? I en aquest punt jo el que m'agradaria és demanar pues, que quan se comenci a escriure una proporcionalitat en les mesures que es facin, no?, per adaptar aquesta normativa d'emissions industrials a l'activitat, perquè no és el mateix parlar d'una granja de 1.000 porcs d'engreix, que és una granja petita, a una granja gran o molt gran, no?, que pugui ser doncs, bueno, una granja de 3.000 berres. No?
D'altra banda, el sector continua reclamant al govern espanyol que prorrogui els ajuts a la congelació de les plantes de tractament de purins que han vençut el seu període útil de 25 anys i que han hagut d'aturar l'activitat a finals d'any, com les d'Alcarràs i les de Masies de Voltregà. Després que el Congrés no hagi arribat a temps a aprovar la moratòria, s'espera que torni a discutir-se aquesta qüestió a finals de febrer o març, segons Unió de Pagesos.
I parlem ara dels fruiters de les comarques de Ponent, perquè estan acusant la manca d'hores de fred aquest hivern, i la pagesia s'encomana a una davallada de les temperatures per garantir la correcta hibernació dels arbres. Aquesta època és clau per garantir el repòs vegetatiu dels fruiters i permetre que després floreixin i facin fruita a la primavera. En funció de l'espècie, els arbres necessiten entre 900 i 1.100 hores de fred durant l'hivern, però a hores d'ara encara els en falten ben bé la meitat. Així ho ha explicat el president d'Assaja, Pere Roquer, que també ha dit que respecte a fa un any el dèficit supera el 20%, i si el fred no s'imposa hi ha el risc que els arbres floreixin abans d'hora i possibles gelades tardanes arrasin la collita.
Les boires del mes de desembre van ajudar a sumar hores de fred per als arbres fruiters, però encara calen més jornades gèlides perquè els arbres puguin completar el seu repòs hivernal. Segons Roquer, en zones de l'Horta de Lleida, fa un any ja havien assolit prop del 65% de les hores de fred que necessitaven els arbres, però ara com ara tot just s'arriba al 50%. A més, el president d'Assaja ha afegit que al novembre encara hi havia moltes fulles als fruiters, la qual cosa significa que els arbres no estaven descansant. Ara és l'època de l'esporga, en què els pagesos deixen a l'arbre aquells brotons florals que després es convertiran en fruits. Els agricultors confien que aquesta setmana, l'anomenada Setmana dels Barbuts, les temperatures baixin i es puguin recuperar les hores de fred que necessiten els arbres fins a finals de gener i principis de febrer. Segons Roquer, ara mateix la situació és d'incertesa.
Aquestes alçades hauríem de tindre més fred. Tenim el marge de maniobra a partir de la setmana que ve, el que se'n diu la Setmana dels Barbuts, però sí que és cert que per recuperar aquest més del 50% que ens falta hem d'estar fins a finals de gener, començaments de febrer, tenint aquestes gelades nocturnes i que estan gairebé tot el dia, i sobretot que les durant el dia no ens pugin més al voltant entre 7-8 graus. Cada vegada que s'està pujant, com avui estem al voltant de 11 graus, representa que tenim un decalatge de gairebé 6 hores menys de fred que haurien de tindre els arbres.
Una floració abans d'hora deixaria els arbres exposats a possibles gelades tardanes com les que va haver-hi a principis d'abril del 2022 i que van arrasar aproximadament el 70% de la producció de fruita dolça a Ponent. La floració, quan toca, és necessària perquè la campanya segueixi el seu curs habitual. Un avançament de la collita de la fruita de pinyol a Catalunya podria provocar també tensions de mercat si coincideix amb la de Múrcia, i l'excés d'oferta s'acabaria traduint en una davallada del preu, segons ha indicat Roquer.
És l'època d'esporga dels arbres, per deixar aquells botons florals que després acabaran sent fruits. Si tu a l'arbre li provoques un canvi estacional, automàticament aquesta flor es pot inclús arribar a perdre i no pot arribar a ser un fruit. Per això ens interessa tant que el fred hi sigui quan toque, que és ara, i a partir de mig finals de febrer, començament de març, que hagin descansat el temps que pertoqui, comencin a florir normalment, perquè després no tinguem la repercussió, que és el que us comentava abans, de que un avançament de campanya que provoca a vegades que hi hagi tensions de mercat perquè coincideixen en campanyes com puguin ser del sud.
La manca de fred persistent i també les onades de calor són cada cop més freqüents, i això està obligant els pagesos a cercar noves varietats que s'adaptin millor al canvi climàtic.
Estaríem parlant de que fa 20 anys, a d'èpoques de començaments de gener, aquí a Lleida, era l'habitual estar entre 2, 3, 4, sota 0. Ara ens trobem que a començaments de gener estem en temperatures de 10, 11 i 12 graus. Això ens ho ha evitat durant aquests dies de boira, aquests dies passats durant el mes de desembre, on s'ha sostingut entre 0 i 2 graus, i això ha fet que els arbres pues, finalment hagin acabat descansant. Però el mes de novembre encara teníem moltes fulles als arbres, que vol dir que l'arbre encara no descansava.
Mentrestant, les reserves actuals dels embassaments de les conques del Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana són superiors a les dels últims anys, amb la qual cosa les finques de regadiu ja tenen aigua pràcticament garantida durant la campanya. Amb tot, les reserves de neu són minces a les muntanyes del Pirineu, amb la qual cosa farien falta més precipitacions perquè el desgel ompli més els pantans i puguin arribar al 2026 amb prou volum d'aigua embassat.
Obrim ara el bloc més cultural i lúdic de l'informatiu de Ràdio Balaguer. Parlem en primer lloc de sardanes. Balaguer comptarà amb una sardana escrita pel compositor de bandes sonores i director d'orquestra Marc Timón. La sardana és un encàrrec del col·lectiu sardanista i l'anunci s'ha fet aquest diumenge en el marc del concert Reixos Fusió, el concert de Cobla Fusió, que enguany ha comptat amb el mateix Marc Timón com a director i amb Albert Guinovart al piano. S'han acompanyat tots dos de la Cobla Marinada en una proposta amb obres per a piano i cobla que s'ha enregistrat per la Televisió Pública Catalana i s'emetrà en el programa diumenge concert del 3CAT.
El Teatre Municipal de Balaguer ha acollit aquest diumenge el tradicional concert Reixos Fusió, protagonitzat enguany pel compositor i director Marc Timón i el pianista Albert Guinovart, acompanyats de la Cobla Marinada. L'esdeveniment, amb més de 400 espectadors, ha servit també per anunciar que Balaguer tindrà una sardana escrita per Marc Timón, que s'estrenarà a l'octubre de l'any 2025 durant la Sardanada de Balaguer. Marc Timón ha explicat que li fa molta il·lusió composar una sardana per Balaguer, una ciutat on ja havia vingut amb la Cobla Sant Jordi.
Moltíssima il·lusió de compondre una sardana per Balaguer. Ja tinc relació de fa anys amb Balaguer i venia amb la Cobla Sant Jordi. I bé, encara he de rumiar quina temàtica utilitzaré per compondre aquesta música, però segur que estarà inspirada doncs, amb la zona, amb una mica amb l'energia que noto sempre quan vinc aquí, i ja veurem l'estrena cap on va. Això sí, segurament serà una sardana balladora per poder gaudir a la plaça, però vaja, les meves sardanes quan són balladores també tenen un punt d'allò que en diuen de sardana concert, que jo no ho concebo, per mi totes són per escoltar i per ballar, però sí que les meves sardanes intento fer una barreja de tot.
El concert s'ha dividit en tres parts, amb sardanes de Marc Timón, una fusió de jazz amb la música per a cobla i una tercera protagonitzada per Albert Guinovart.
El Marc Timón és un exalumne meu d'allà de fa molts anys, que ha fet molta carrera i que ara està dirigint molt i dirigirà primer les dues sardanes seves, perquè ell en el món de la cobla doncs, és un innovador, i després farem la versió del Bernat Castillejo sobre de la Rhapsody in Blue de Gershwin, que la part de piano és l'original, ja fa molts anys que vaig enregistrar això, i el primer que vaig demanar és dir, però la part de piano no canvia, i diu, no. Va. Llavors farem aquesta Rhapsody in Blue, i a la segona part seran dues obres meves per piano i cobla. El Nocturn de Solsona, que és sobre temes de la Festa Major de Solsona, dedicada a l'Albert Fontelles, que és el fabulaire de la cobla marinada, i després el concert que fa molts anys vaig fer sobre temes del Maricel a la manera clàssica, o sigui, no se senten les cançons senceres, sinó que agafo temes de diverses cançons i els desenvolupo com si fos un concert clàssic.
El concert, enregistrat per 3CAT i que s'emetrà al programa Diumenge Concert, ha culminat amb dos visos molt aclamats. Primer, Guinovart ha interpretat el seu preludi per a piano sol, seguit per la repetició de la darrera part del concert per a piano i cobla sobre temes de Maricel. Segons Marc Timón, el repertori d'aquest concert és molt exigent perquè la cobla i el piano són dos instruments pràcticament oposats.
Aquest repertori, sempre que es fa amb cobla i piano, és molt exigent, encara que s'hagi tocat d'altres vegades, cada vegada és com la primera, perquè són dos instruments pràcticament oposats, no? La cobla té un punt rústic, té un punt salvatge, i el piano doncs, estaria gairebé a les antípodes, segons com. Per mi no, perquè per mi casen molt bé, i el repte d'aquest concert precisament és això, casar un instrument com un piano amb la cobla.
Tot just abans de l'Àmbit General s'ha dut a terme una masterclass d'Albert Guinovart i Marc Timón per als alumnes de l'Escola Municipal de Música de Balaguer.
Visitaran a Barcelona el Teatre Victòria i veuran el Maricel d'aquesta última producció, i em van dir que, doncs, que em volien fer unes preguntes i conèixer-me, i així ha estat molt interessant, no? Perquè tots eren estudiants també de música, i bé, està bé, suposo, veure algú gran doncs, que es dedica a això, no?
Aquest concert Reixos Fusió ha deixat patent un any més que la música per a cobla no només manté viva la tradició, sinó que continua explorant nous horitzons sonors.
I parlem ara de la sala d'exposicions Estudi 76 de la Casa de la Paeria, perquè fins al dia 26 de gener s'hi pot veure l'exposició Antic i Bonic, una finestra al passat a través d'objectes amb història.
Aquest dissabte ha tingut lloc la inauguració d'aquesta exposició organitzada per l'Associació Dona Rural, on es presenta una mostra única que celebra la bellesa i la memòria dels objectes antics. Aquest esdeveniment és una invitació a explorar el valor emocional, cultural i històric de peces que han marcat generacions, des de mobles i ceràmiques fins a teixits i eines tradicionals. L'exposició ofereix, doncs, un recorregut que uneix estètica i història, posant en valor la saviesa i la creativitat de les comunitats rurals. Cada peça és testimoni d'una època i d'un estil de vida que connecta amb el nostre patrimoni col·lectiu, amb el qual les dones han jugat un paper fonamental en la seva preservació. Segons explica un dels membres de l'associació, Rosita Capdevila, en l'exposició s'hi poden trobar molts objectes familiars de diferents membres de l'associació i altres objectes cedits o que provenen d'una herència.
Amb aquesta exposició podem trobar coses dels nostres padrins molt antigues que nosaltres ho hem guardat com a herència i hem tenim molt cuidado, pues, coses de llençols, de lli, de fil, moltes vanues molt antigues. Després hem buscat a ràdios que ja no s'utilitzen però ho hem guardat perquè són de les nostres padrines, un gramòfono, porcelana, vidre molt antic i vestuari, i molts quadres dels nostres padrins o bé padrins bisavis de les seues bodes, evidentment.
Un altre dels membres, Carme Alós, ha destacat una vànua de principis del segle XIX provinent del Pallars, amb molt bon estat de conservació.
Que és molt, molt antiga, que feien, ho teixien amb un teler i a tires les ajuntaien, després feien llanes de colors i es brodaien a mà. Però això és del 1800 i no gran cosa més, eh? Molt vell.
La paera de l'àrea de cultura de la Paeria de Balaguer, Mari Carme Puigpelat, ha agraït a l'associació l'esforç per reunir tots aquests objectes i ha convidat a tothom a visitar aquesta exposició única.
Convidar a tots els balaguerins, balaguerins i comarca, naturalment, que vinguin a veure-ho, jovens grans, perquè els grans tindran molts records, però els jovens potser aprendre coses que no sabien i que existien i que hi fossin. No? Podran animar, durant tots aquests dies que està oberta l'exposició, a recolzar a l'Associació de Dones Rurals.
L'exposició Antic i Bonic es pot visitar fins al dia 26 de gener a la sala d'exposicions d'Estudi 76 i s'emmarca dins dels actes dels Tres Tombs de Sant Antoni.
I parlem ara de la 13a convocatòria ja dels Premis IRIAP de conte llegendari i de composició per a conjunts instrumentals, instrumentals infantils. En aquest cas, la Paeria ha impulsat un any més aquesta convocatòria. La temàtica d'aquesta 13a edició es proposa entorn a la màgia de l'arpia, un element escultòric que va aparèixer entre les restes arqueològiques del Palau de la Suda de Balaguer i que representa una au rapinyaire amb cap de dona que assenyala amb les mans a un punt desconegut. Els principals objectius de la convocatòria dels Premis IRIAP de la categoria del conte llegendari són impulsar la creació literària, ampliar el repertori de llegendes ambientades a Balaguer i donar a conèixer el patrimoni històric i cultural de la ciutat i el seu entorn. Pel que fa a la categoria de composició instrumental, es pretén impulsar la creació d'un nou repertori musical, ampliar la literatura adreçada a formacions instrumentals d'escoles de música de nivell elemental i promoure la utilització d'aquest nou material didàctic. Els premis consten de dues categories, per les quals l'obra guanyadora rebrà 600 euros i un accèssit de 200. També la composició instrumental té dues categories. La primera rebrà 1.000 euros i l'accèssit serà també de 200 euros. Les bases es poden consultar a premisgiria.balaguer.cat. I anem ara a comarca, abans de la secció esportiva, per parlar en primer lloc del Parc Astronòmic del Montsec, perquè suma més de 33.000 visitants el 2024, el tercer millor registre de la seva història, segons han informat des de Ferrocarrils de la Generalitat. El desè Festival d'Astronomia, la 14a edició del cicle de música Sota les Estrelles i, entre altres activitats, també el primer Nadal a l'Astronòmic, han estat quatre de les principals activitats d'èxit l'any passat.
Aquestes bones xifres són conseqüència d'apostar per una oferta d'activitats diversa, combinada amb la important tasca de divulgació que fa l'Astronòmic per apropar l'astronomia a tots els públics d'una manera didàctica i atractiva, ha aplaudit el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz. Ruiz ha posat de relleu que, juntament amb les bones dades de visites, l'Astronòmic ha assolit aquest any 2024 una important fita en l'àmbit de la sostenibilitat, amb la descarbonització total de l'equipament gràcies a l'entrada en funcionament del nou sistema d'aerotèrmia per a la producció d'aigua calenta per la calefacció. El nostre compromís amb el territori no només és ser motor de l'activitat econòmica, sinó també social i ambiental, ha afegit el president de FGC. Entre les activitats amb més bona acollida hi destaquen especialment el desè Festival d'Astronomia, amb 1.000 visitants, la 14a edició del cicle de música Sota les Estrelles amb 900 visitants, la projecció de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb 3.700 visitants i el Nadal a l'Astronòmic amb 1.500 visitants. El parc també ha incorporat la modalitat 3D en les experiències diurnes i nocturnes i un sistema de resposta del públic amb botoneres que ha permès una interacció més gran amb els continguts. Aquestes dues novetats han tingut una gran acceptació entre el públic, el que ha contribuït a l'augment de visitants i a la consolidació del parc astronòmic com un referent de divulgació astronòmica. Per aquest motiu, la propera temporada està prevista augmentar el nombre de sessions 3D. El Parc Astronòmic del Montsec va tancar aquest dissabte les seues portes per les tasques de manteniment anual i tornarà a obrir el divendres 7 de febrer.
I anem ara, abans de la secció esportiva, fins a Artesa de Segre, perquè la Biblioteca Joan Maluquer d'aquesta localitat, Joan Maluquer i Viladot, i l'Ajuntament d'Artesa han convocat el 35è Premi de Narrativa Breu.
El concurs de narrativa breu és un premi anual. Les obres participants han de ser en català, inèdites, no publicades ni en paper ni a internet, originals i no premiades, i s'han de presentar d'acord amb les condicions establertes en les bases. S'estableixen diferents categories, infantils, entre educació primària i ESO, una altra per a joves de 16 a 17 anys i una altra per a majors de 18 anys. Els premis consistiran en premis en metàl·lic i lots de llibres i obsequis. El termini per presentar les obres és el 14 de març. Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic durant el mes de juny. Aquest certamen va néixer l'any 1989 a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot, de la mà de la Marisa Jovell i l'Agnès Abelló, i la participació de l'Ajuntament d'Artesa de Segre.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol, concretament del partit per oblidar, que es va viure aquest diumenge a Manresa, on el primer equip del Club Futbol Balaguer va perdre per 3-0 contra un Pirinaica que es va mostrar molt superior. Els balaguerins, de fet, no van mostrar el seu millor joc en cap moment i el rival va dominar el partit i va imposar-se físicament. Al minut 14 arribava el primer gol després d'un error defensiu i just abans en el descans el mateix jugador local feia el segon. A la represa el tècnic balaguerí va fer alguns canvis per intentar revertir la situació, però el Balaguer es va veure amb un home menys per una expulsió i el Pirinaica va sentenciar al minut 79 amb el 3-0 definitiu. Amb aquest resultat, el Balaguer cau una posició a la classificació fins a la cinquena plaça del grup 2 de la primera catalana. I no va tenir millor sort el juvenil, que perdia 1-3 al municipal contra el Lleida Ponent Esportiu. Martí Iglesias va fer el gol local al minut 64, quan el marcador ja era de 0-2. Al final, una nova derrota, i el Balaguer, que segueix cué amb només 8 punts, la meitat que l'antepenúltim. I parlem de bàsquet, concretament d'una mala segona meitat de joc per al Teixidor Associats, el Club Bàsquet Balaguer, que li va costar aquest diumenge els punts que estaven disputant-se a la pista de l'Esfèric Terrassa. Un partit que va començar amb parcials de 16-15 i 32-32, mostrant una igualtat entre tots dos equips. Al final del tercer període, però, els locals van començar a obrir distància al marcador, aprofitant la falta d'encert dels balaguerins, fent un 52-44. Aquesta distància va resultar insalvable per als de Jonathan Muñoz, que van veure com el partit s'acabava de escapar a l'últim període fins al 71-58 final. Amb aquest resultat, acumulen una nova derrota i són 11ens. No va jugar, en canvi, el primer equip femení. El Q2 Consultors havia de jugar a la pista del Barça de Sant Feliu i un problema d'aquest equip per disposar de pavelló va fer que finalment no es disputés l'encontre.
Entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre, aquest dilluns 13 de gener, obre destacant que el Pirineu només compta amb un terç de la neu habitual. Diu també que Lleida deixa escapar 2 punts a casa després d'avançar-se 2 cops a l'Eivissa, això en l'àmbit esportiu, en el qual també destaca el supermastegot, diu, al Madrid. Un espectacular Barça se sobreposa al gol inicial d'Mbappé i destrossa el rival en només 50 minuts per guanyar la Supercopa. Altres titulars destacats d'aquest rotatiu són que el parc d'habitatges de Lleida està cada cop més envellit i amb escàs manteniment. Lleida perd 829 treballadors autònoms els darrers 2 anys. És el principal titular del diari La Mañana d'avui, que també parla de l'orquestra Julià Carbonell de Lleida, que diu canvia de batuta. També parla de Tàrrega, que supera, assenyala aquest rotatiu, els 19.000 habitants, i de les Borges Blanques, que plora, assenyala l'escalador mort, l'accidentat a Oden, fill de l'exalcaldessa. El Punt Avui obre la portada d'aquest dilluns parlant de les noves vies per sortir de la depressió, les tecnologies de neuromodulació i les experiències reals o virtuals guanyen pes, assenyala, per frenar l'abús de fàrmacs en el tractament de malalties mentals. També destaca que l'Estat compra 9 lots d'Alexandre de Riquer en una subhasta on el MNAC era absent, i també de la identificació d'una família gironina amb un àlbum de fotos comprat als Encants. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dilluns posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.